Reivindiquem el català de Jesús Moncada. No a la Lapao. Els lectors i lectores del gran escriptor mequinensà Jesús Moncada rebutgem absolutament la ignominiosa llei que promou la fragmentació de la llengua en anomenar Lapao a la llengua catalana de la Franja. Aquest nom no és només un insult per als parlants de la llengua catalana, és també una estratègia de desmembrament d'una realitat cultural que ens uneix arreu dels territoris de parla comuna. El genocidi cultural que s'està aplicant deliberadament atempta contra la literatura, esbiaixant un cànon literari comú que ha vestit la llengua catalana gràcies a la riquesa dels mots emprats per escriptors d'arreu. Jesús Moncada, aquest gran artesà de la llengua, ha portat al cànon literari català una gran diversitat de mots i d'expressions del català occidental, per la qual cosa ha enriquit el vocabulari i ha creat lligams entre els territoris de parla catalana que, sistemàticament, s'intenta trencar. Aquest és un lectura d'un manifest que té aquest títol que hem dit, Reivindiquem el català, de Jesús Moncada, no a la Lapao, que podeu trobar per internet.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és 4 de juny de 2013, passen uns minutets de les 9 del vespre, i això és Punt 7 Ràdio. Per tant, aquest programa només pot ser un, Tirant de llibres. Avui el programa número 234. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit a tots els nostres oients, a totes les nostres oients, a tothom. Benvinguts una altra vegada a aquest programa que està a la vostra disposició de la gent que llegeix. Bona nit també a la Gemma Grau. I hola, bona nit, Joan, i ben tornat al programa.
Sí, després d'una reparació d'emergència. I tal, ja torno a ser aquí en directe i com sempre doncs, intentant fer, aportar el meu gra de sorra amb aquest programa que és col·lectiu i que penso que diguem-ne, dona un to cultural a la programació que es fa a la Ràdio Sant Celoni.
Bé, doncs avui tenim una editorial de la qual ens parlarà en Jordi. Avui ens parlarà Jordi de ficcions culturals.
Això mateix, ja ho veureu, les ficcions poden ser múltiples però ens poden fer reflexionar una miqueta, si més no és la intenció. I tot seguit passarem a una primera crònica, oi?
Exacte, Francesc? La crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. I a continuació, Joan, avui tenim un programa doble. Sí. Tenim literatura catalana, ens parlaràs d'un llibre de Josefa Contijoc, sense alè.
Sí.
I a més tinc entès que tens previst una entrevista.
Sí, una entrevista que he negociat amb ella directament. És una autora molt... És coneguda i no coneguda, segons com es miri, no? Perquè ha fet molts llibres, però fins ara últimament no ha tingut molt un reconeixement, diguem-ne, ja més multitudinari. Aquest Sense Alè precisament ha tingut 3 premis, o sigui, 2 i un a punt de tenir-li. Vull dir, està finalista del Premi Creixells i per tant valgui la pena doncs, sortir aquí, que feia temps que no entrevistàvem cap dona.
Tenim també dues cròniques més, una des de les Illes Balears, amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez, i una altra des de la Franja de Ponent, amb el nostre benvolgut company Octavi Serret. També tenim llibres a la carta. Avui l'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Genís Cinca, Una família exemplar. I acabarem el programa, com sempre, amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi!
L'editorial.
Thank you.
Bé, doncs ja som al moment de l'editorial. L'editorial aquí l'entenem moltes vegades com un article d'opinió, si voleu, eh? Doncs l'editorial es diu Ficcions Culturals i fa com segueix. Qui passa primer un gual l'ensenya als que segueixen perquè no s'ofeguin. El matemàtic Norbert Wiener, un dels pares de la cibernètica, va reflexionar sobre la suposada superioritat de Déu amb una hàbil paradoxa. Pot Déu crear una pedra tan pesada que ell mateix no sigui capaç d'aixecar-la? Si no pot fer-ho, hi ha un límit al seu poder, o si més no, ho sembla. Si per contra pot crear-la, sembla haver-hi també una limitació al seu poder. En realitat, quan algú diu que Déu és totpoderós, no expressa un superlatiu absolut, és a dir, que Déu tingui més poder que cap altre ésser, sigui aquest fet a la seva imatge i semblança o no, sinó que manifesta l'emoció de la reverència tot fent servir maneres poc formalitzades d'afirmar que Déu és tan sols molt poderós. Afegeix Wiener que un ésser aparentment omniscient com Déu s'avorriria jugant a escacs o a dames perquè sempre sabria quin estil de joc hauria de seguir a fi de guanyar el contrincant o en qualsevol cas, fer taules. Creuen vostès, doncs, que Déu no hauria guanyat fa segles o el dimoni, si hagués volgut? Això ens podria dur a sospitar dues terribles i inesperades alternatives. Primera, o qui s'asseu al tron celestial és Satan en persona i Déu viu en una condemna eterna, o, segona, Déu s'enfronta a una pròpia creació mancat de forces, perquè en realitat no és omnipotent. En determinades èpoques de la història de la humanitat ha quedat constància de l'aparició d'una varietat particular d'il·luminats, anomenats profetes, que han cregut sentir la veu d'aquest suposat Déu omniscient. Avui en dia, en un món més dominat pel punt de vista tecnològic, hi ha tota mena de persones que també pateixen deliris comunicatius i que ens permeten entendre millor la patologia que afectava els profetes de l'antigor. N'hi ha que creuen que altres persones poden escoltar paraula per paraula tot el que pensen i fins i tot repetir-ho en veu alta com si el seu pensament es difongués per ràdio i televisió. N'hi ha que creuen que els seus pensaments també poden escapar silenciosament i arribar a d'altres persones, de forma que aquestes aconsegueixen saber el que pensen aquelles. I encara n'hi ha que creuen que poden pensar a l'uníson amb altres persones, és a dir, participar en els pensaments d'altri o compartir-los en sincronia. Com deia un professor meu fa molts anys, si la telepatia, que està per demostrar, fos realment un sistema de comunicació tan útil, la gent hauria deixat de parlar fa segles. En fi, em consideraria prou ben pagat si trobessin que aquestes qüestions tenen molt més interès que les rocades que sosté un tal Dan Brown en les conegudes novel·les que escriu, en les gruixudes novel·les que ven a cabassos.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim el nostre micròfon, la nostra benvinguda col·laboradora del País Valencià, Empar Murelló, que ens explicarà moltes coses interessants. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada. Tenia ganes de sentir-vos a totes i a tots. Aquesta setmana us presentem moltes coses xules. A veure, comencem per la poesia. Aquelles persones que tinguen un esperit creador, diguem-ne, per dir-ho així, hi ha un premi especial de poesia, que és el Premi Poesia de Burjassot, amb un guardó de 9.000 euros, que juntament amb la Universitat i el Consell Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot trauen a l'abast i podeu presentar totes les obres que estigueu interessades per a aquest premi de Sant Andrés Estellers, que se veu de Burjassot com no anava a ser. Totes les persones que estiguen interessades poden lliurar originals fins al 13 de setembre. Ho dic així perquè així va gent preparant-se. Sabeu que després aquests guardons després es publiquen per l'editorial Bromera. Aquest any, a banda, tenim una autora, bueno, tenim diversos autors i autores, tots de renom, però jo tinc una especial devoció per una de les autores que estarà al Premi de Poesia, que és l'Esperança Camps. Ja sabeu que n'hem parlat d'ella, del Naufragi a la neu, i que és aquesta autora de Ses Illes, però que està fa molts anys treballant i vivint per ací, per València. Doncs bé, i és una de les propostes, el Premi Vicent Andrés Estellés de poesia fins el 13 de setembre. I ho dic així amb temps perquè la gent vagi pensant-se-ho i refent l'obra. Una altra cosa, un concert. Serà dissabte 15 de juny, però heu de treure ja les entrades perquè s'esgoten. Serà a les 7 de la vesprada del Teatre Tívoli de Burjassot, perquè el que fan és un concert homenatge a Vicent Andrés Estellés. Participa el Miquel Gil, participa Eva Dénia, Borja Penalba i Tomàs de los Santos, Ximo Cafarena, Teresa Segarra i Aina Sanz. Tot això serà dins de les jornades o de la gira aquesta que fa Escola Valenciana, la Federació d'Escola Valenciana, que segur que fa una gira, una sèrie de concerts per tot arreu. I bé, aquest dissabte 15 de juny toca a Burjassot i heu de treure l'entrada perquè si no se quedeu sense ella. Una altra cosa que també m'anticipi, encara no és, però per si heu de matricular-vos, una jornada que prepara l'Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre llengua i periodisme. I parlaran concretament del llenguatge de la ràdio. Imagineu-vos, així per la ràdio, així com fem les cròniques, però podeu participar, a tota la gent que vulga pot participar, s'ha d'inscriure abans, hi ha termini d'inscripció fins el 9 de juny, i bé, ja us dic, és una jornada al voltant de la llengua i el periodisme, concretament amb la ràdio com puntal. Hi haurà gent de la Universitat de València, però també gent de la ràdio, especialistes de ràdio de Canal 9, de l'antiga Canal 9, que ara estan en expedient de regulació d'ocupació. Participarà l'Amàlia Garrigós, participarà gent, com us dic, de la universitat, participarà Ramon Ferrer, que és el president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, estarà l'Emili Casanova i el Josep Lacreu, que són dos referents així al País Valencià sobre llengua i sobre l'evolució de la llengua. I bé, en fi, jo crec que és també interessant. La jornada finalment serà el divendres 21 de juny i durarà quasi ben bé tot el matí. Doncs bé, i dit això, passe ja a explicar-vos una cosa sobre poesia. Estic llegint un poemari, bé, no tot fil seguit com les novel·les i tot això, però un poemari que me té atrapada. És de Josep Ribera, es diu Voràgine i està publicat a Onada Edicions. Va ser Premi Poesia Jaume Brull Vidal de la ciutat de Sagunt 2012. I bé, Josep Ribera és un autor precisament del Camp de Morvedre, de Sagunt, o de Faura, crec que ell és de Faura, i és doctor en llengua i literatura catalana, s'ha dedicat a la publicació, també l'ensenyament, té diversos poemaris, l'Alba Lasciva del 94, Els Espadars de Morris Jesup del any 2000, Plena Mar de Bromera en l'any 2003, que va ser Premi Vicent Andrés Estellés per l'Ajuntament de Burjassot, aquest mateix que acaba de presentar i que he dit que si la gent vol afanyar-se i té esperit de creació, que s'afanyi perquè té termini per a presentar. I bé, ell realment ha participat en diverses obres. S'ha dedicat també un poc a la traducció literària, a traduir contes d'Oscar Wilde, té publicacions fetes en aquest sentit. I ha participat en obres col·lectives d'homenatge a poetes catalans, en fi, hi ha uns quants, no us ho dic per no fer-vos pesat. Però a mi aquest poemari, que es diu Voràgine, com us dic, em té atrapat, no? Perquè jo crec que parla d'alguna manera des de la vessant col·lectiva, però també per aterrar en el individu de la manera més lírica, si voleu, no? Hi ha poemes molt bonics, molt evocadors. El lector entra, diguem-ne, en eixa voràgine que suggereix el títol, perquè són poemes molt intensos, amb moltes referències culturals, però amb moltes referències també geogràfiques, i d'alguna manera es crea un nexe, un vincul entre l'autor i aquests poemes i el que expressen els poemes, i també la sensibilitat del lector i, no sé, i el coneixement d'alguna manera del lector, no? I a mi m'agrada molt un que vaig tindre ocasió de llegir fa uns dies, i us diré només sis versets a vosaltres que us suggerís. A mi ràpidament em va portar a una cançó musicada, i bé, i ho deixo ahí, amb això tanque. A veure què us sembla aquest recitari d'un vers o d'un poema d'aquesta voràgine. Diu: obriu-me els llavis perquè surten els mots de la consciència adormida. Ompliu-me el ventre de l'alè de la neu tantes llunes silenciada. I bé, i continua, i us dic, és preciós, és molt evocador, és un poemari preciós, magnífic, que recomane molt i molt. I bé, i així ho deixe. Fins a la propera setmana, espero que gaudiu molt, que llegiu molt i que ara que ve l'estiu us feu un ben llistat ben llarg per a anar comprant llibres i reservar-vos per a aquestes vacances. Adéu.
Doncs molt bé, moltes gràcies, en part. La setmana que ve esperem tenir-te entre nosaltres també. Vinga, a reveure.
Literatura catalana.
Bé, amics i amigues, a l'Espai de Literatura Catalana parlarem avui de Josefa Cantijoc i bàsicament del seu llibre Sense Alè, editat per Edicions 1984, col·lecció Mirbanda, número 96, editat l'any 2012, vol dir fa poc temps que s'acaba de fer, té 188 pàgines i té un preu de 16 euros en format paper. Ja, el format digital no hi és, no és que pugui... Hi ha opcions de comprar en digital, damunt no hi és. Josefa Cantijoc és una narradora, assagista, poetessa i traductora de llarga trajectòria i defensora i militant de la causa feminista. Ve d'una família relacionada amb la literatura. Els seus pares, la seva família, eren impressors i llibreters. I això es nota. Es nota en la seva vida i en el que està fent ara. Va néixer el 1940, però ella sempre diu que va néixer l'any de l'aiguat, a Manlleu, perquè es veu que l'any 1940 hi va haver una aiguada a Manlleu que va inundar totes les cases i tothom que parla d'aquest any doncs ja no posa ni la data. Ha anat escrivint i publicant diferents gèneres literàries. Va començar escrivint poesia, a part d'un petit moment que va començar a escriure en castellà, que és la llengua que havia après a l'escola, doncs a partir d'aquests tres llibres que van tenir, diguem-ne, un reconeixement més aviat no gaire reconegut, va començar a convèncer-se que havia de fer-ho en català i a partir de llavors va començar a publicar primer en poesia, quadern de vacances, una lectura del segon sexe, això va fer el 1983, Ales intactes, de 1996, Les lentes il·lusions, del 2001, Congesta, del 2007, i Ganiveta, antologia poètica 1964-2011, publicat el 2012. Pel que fa a la narrativa tenim Potala, el 1986, No em dic Raquel, 1989, La dona liquada, 1990, Rímel, 1994, Amor congelat, 1997, Torri de tardor, 1997 també, i Els dies infinits, 2001, a part del que hem dit abans. També ha traduït a Sarah Kaufman, Lydia Flem, a banda d'altres, i ha fet treballs sobre diferents escriptores, però especialment sobre Maria Mercè Marçal. Com podem veure, un munt de feina que fins ara no li ha estat reconeguda, excepte concretament de l'obra Sense Alè, que ja ha obtingut diferents premis. Premi Ciutat de Barcelona 2012, de literatura catalana, Premi de la Crítica Serra d'Or, de novel·la 2013, i és finalista del Premi Creixells d'enguany. L'autora comença la narració amb una cita pròpia que anomena Incip i que diu: Sense alè és una expressió que equival a anar precipitat, a córrer cuita, a crema dent. Una persona es pot quedar sense alè degut a una forta impressió, a un foll desig, a una gran ànsia que l'empenya a la commoció, a l'impacte violent, a un respir fosc que presagia passió i febre. Té a veure amb una inquietud desencaixada, desenfrenada, desnortada, descarrilada i incontrolable que porta, o no, però probablement sí, a un final apressat, imprevist, diguem-ne definitiu. I això és el que és l'obra, un recorregut biogràfic amb apunts novel·lescos i fins i tot filosòfics i fins i tot surrealistes lligats a l'entorn d'un assassinat d'una amiga de la protagonista, que és l'alter ego de l'autora, a través del monòleg interior. Tenen també importància les referències familiars, amb la pèrdua de la infantesa i el seu paradís. Les cartes que hi ha entre les amigues i els seus amants, encara que força mascarats, les referències al món del cinema, que podríem convenir anomenar-lo clàssic, dins d'un panorama polític franquista, amb execucions i tortures que van ser ben reals, com ara la de l'assassinat de Salvador Puig Antich, i també hi trobem referències literàries. Aquesta biografia novel·lesca es reforça quan fa comentaris com que no existeix la història, sinó multiplicitat d'històries. Per això m'agrada esbotzar i rebentar novel·les. A més, de la vida, per molt que aprofundeixis, només en trauràs autobiografia, és a dir, la teva existència. Com volen afirmar que el més important és viure la vida i que la resta és literatura, com se sol dir. Aquesta biografia, però, la sotmet a un procés de transformació i per això aquest llibre no pot semblar de cap manera unes memòries. I encara una cita coneguda de William Faulkner. Diu, això cita aquest llibre, aquesta diguem-ne, frase de Faulkner. Llegim per plaer, escrivim per necessitat. La seva visió de la vida és la constatació del temps que va configurant-se, que va configurant-nos, la represa de les herències que ens conformen, la moral íntima que va donant la nostra mesura com a persones els valors i actituds, la poesia dels dies i dels anhels. Sense l'er remet a una respiració difícil, agosarada, apassionada, rebel, que es manifesta en cristal·litzacions poètiques i també en la saviesa de qui sap oferir-nos un relat lúcid, complet i ric del que en diríem, direm, la vida d'una escriptora catalana que ha recorregut els darrers 50 anys del nostre món cultural i n'ha sortit indemne. En definitiva, és un home que a través de diversos camins mig amagats, conti joc, explica la seva vida i reflexiona sobre el sentit de l'existència, les relacions humanes i les de parella, i el compromís amb el món que li ha tocat viure. Sorprèn la foto que hi ha a la portada del llibre. Apareix dins d'una mansió, que suposem que deu ser americana, i surten amb aquesta foto la Marilyn Monroe, la Carson McCuller, autora que aquí vam comentar el llibre, i Karen Blixen, i és datada de 1959. El curiós del cas és que aquesta fotografia és comentada i analitzada en detall per detall per l'autora de l'obra. Hem de suposar que aquests personatges devien fascinar, a compte això que això, potser li preguntarem més endavant. En definitiva, és un llibre curiós que ens ajuda a recordar una experiència que el lector adult haurà passat pel sedàs de la visió de l'autora i per això mateix val molt la pena llegir-lo. Repetim la referència. Josefa Cantijoc, Sense Alè, edicions de 1984, col·lecció Mirmanda, 96, 2012, 188 pàgines, 16 euros en format paper.
L'entrevista.
Bé, ara anem a fer l'espai de l'entrevista. La fem a Josefa Cantijoc, perquè és l'autora del llibre Sense Alè que acabem de comentar. Hola, Josefa, bon vespre.
Hola, bon vespre, què tal?
Mira aquí, gràcies per ser a Tirant de Llibres. I si et sembla bé, ja que el temps diem que és or, no? Comencem l'entrevista i ja fem els comentaris i que s'escaigui quan calgui.
Molt bé.
Mira, la primera pregunta que volia fer és, diu, vas néixer en 1940, l'any de l'Aiguat, a Manlleu.
Sí.
Diu, fins a quin punt ha condicionat la teva feina literària viure en una família lligada als llibres i a la impressió?
Home, totalment. Jo crec que els antecedents que apareixen a la nostra infància són definitius al llarg de la nostra vida. No ens en podem escapar mai de la infantesa. La infantesa ens guia. I jo doncs vaig tenir la sort, una sort immensa, de llegir en una casa doncs que es venien llibres, que es llegien llibres, i tota la vida cultural passava per la meva finestra, com si diguéssim. I això em va determinar, totalment. M'ha fet molta gràcia quan has dit que després de molts anys en el món literari, en el món intel·lectual, no sé què has dit, o literari, que n'he sortit indemne. certament. És molt difícil sortir indemne d'aquest món.
Sobretot hem passat una transició i un franquisme,
sí, sí.
I tantes coses que hem viscut, no? Tots
sí,
plegats.
I tant.
La segona cosa que volia preguntar és per què vas decidir canviar Manlleu per Barcelona. Aquest canvi t'ha obert més portes de cara a la teva vida i als teus llibres?
Jo crec que potser sí, perquè està clar, un món més gran t'ofereix més grans possibilitats o més nombre de possibilitats, i jo, doncs, com que tota la vida, diguéssim, he estat una curiosa de tota mena, artística, cultural, etc., doncs, esclar, tinc més possibilitats de desenvolupar aquesta curiositat a Barcelona. En un poble es fa realment el que es fa, i moltes vegades estan molt bé les coses i amb molt bon criteri, però jo tenia, doncs, com ganes de, en fi, de veure món.
Ja, t'hi has quedat, no? Vas anar a Barcelona i t'hi has quedat.
M'hi he quedat, bueno, vaig molt a Manlleu, eh?
Ja,
però,
ja.
Però sí, sí, jo visc a Barcelona quotidianament i a més hi estic bé. M'agrada a mi Barcelona.
Molt bé.
I aquesta oferta variada, etcètera, etcètera.
Això coincidim també.
Sí, m'ho imagino.
Perquè també he viscut jo 12 anys a Barcelona i per tant el conec.
Clar, clar.
Sí, això que tens, tu t'entens raó amb això de la possibilitat d'això de més oferta,
sí.
I tot això, no?
Sí, perquè dius, mira, si ara doncs tinc temps i vull, puc anar al cine i puc triar la pel·lícula.
Ja.
I no sé, bueno, clar, és lògic que una gran capital doncs té moltes més, molts més caminets, diríem, per petjar.
Vinga, seguint, doncs, si et sembla, doncs des del teu posicionament feminista, com has dit en alguna entrevista, com valores la poca quantitat de dones que hi ha en la concessió del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que ara és d'un 6,6%, és a dir, 3 de 45 nominacions. Quina creus que és la causa? No hi ha prou dones que escriguin bé i estimin el país?
Home, i tant. Mira, això és una cosa que deriva del patriarcat, que el patriarcat el forma l'elit masculina, que sempre s'ha quedat en el repartiment del pastís amb la part millor. Això és una veritat com un temple, i em penso que no hi ha ningú que ho pugui negar. El feminisme va començar per allò del vot, en fi, amb les coses, diguéssim, amb les beceroles, però no se n'ha sortit mai del tot, perquè la dona avui en dia és viatjada, és escrita, sap molt, és molt sàvia, i en canvi, en els grans, fixa't en la política, els grans llocs de l'economia, de la política, de la banca, tot això són gairebé tots homes, sí que de tant en tant hi ha una dona que no li poden negar que és molt sàvia i li han de posar, però és una com de mostra, diríem.
Sí.
No sé, això és un tema, diguéssim, de molt mal solucionar, que se n'hauria de parlar, perquè mira que n'hem arribat a parlar d'aquest assumpte i encara no té una solució gens clara ni gens segura.
Vaig parlar amb la gent de l'Òmnium, que són els que munten el Premi de les Lletres Catalanes,
sí, sí.
I em van dir que el tribunal, que ells nombraven el tribunal, que el tribunal també hi havia dones i que aquestes homes i dones que hi havia al tribunal nombraven homes. Clar, com si ells no poguessin dir res, no? I esclar, i veus que any rere any només surten homes.
Bueno, això quan li varen donar a l'Abelló ho va denunciar públicament.
Sí, l'Abelló ho va denunciar, sí. Tens raó.
Perquè, esclar, és que l'Abelló és una feminista de socarrel i d'alguna manera té les idees molt clares. I tot això, el que passa és que en aquesta societat tan barrejada resulta que hi ha dones que potser no es dirien feministes, però tampoc no es dirien masculinistes, diríem. Però elles es pensen que actuen de dones i encara es deixen col·locar el missatge patriarcal, que jo crec que això costarà, bueno, si porta 3.000 anys de durada, doncs li pot costar uns quants mil anys, potser per perdre's l'arrel de tota aquesta història. Però bé, jo crec que la dona avui en dia no podem ser pessimistes perquè està més preparada que mai, tenim les idees molt clares i bé, doncs algun dia o un altre aniran creixent les dones fantàstiques que hi ha i es aniran col·locant en els llocs que potser haurem d'anar esgarrapant en els homes.
Molt bé, tens una... coincidim amb moltes coses. Bueno, veig
ja.
Que... Com és que, ara ja anem a centrar-nos en el llibre, com és que es va posar una fotografia que tu mateixa comentes a la portada de Sense Alè? Quina
sí.
relació tens amb aquesta imatge?
Jo sempre he estat una persona de retallar papers de diaris, de revistes i coses, i aquesta foto la tenia retallada de feia molts anys. I em va fascinar l'actitud humana de les tres dones, o sigui, les dues dones sàvies que els dic jo, i l'autosuficiència de la Dinesen, i la Marilyn, com que està clar, només passava per dona guapa, i era una dona que devia ser intel·ligent perquè també llegia, li agradava molt la poesia, etc. Però com que era obtinguda com una dona, diguéssim, icona, com una dona del desig de tanta gent, jo crec que se sentia com disminuïda, en la seva importància intel·lectual, perquè mai se la va agafar per aquesta banda. Sempre es va tenir, doncs, la dona seductora, la dona guapíssima, etc, etc. I em faig la reflexió de com es devia sentir ella, que té un aire com avergonyidet, com timidet, diríem.
Es tira endavant, allà, sí.
Sí, sí, sí. Mira els papers amb una reverència i tal, i les altres dues, doncs, se les veu molt més segures en aquest àmbit que circula, perquè, esclar, elles eren conegudes per escriptores famoses, i ella segur que estava intimidada en aquesta foto. Em va fer molta tendresa.
A veure, per què vas barrejar la trama d'un assassinat d'una amiga de la narradora amb l'autobiografia, tot i que modificada? Quin és l'objectiu del llibre? Vull dir, per què fas aquest tipus de muntatge per explicar-se?
Bé, jo diguéssim que... com sóc feminista, doncs sóc experimentalista en literatura. Jo, la literatura, diguéssim, la clàssica novel·la del XIX, no sé, el Tolstoi ja va fer el que havia de fer, i sempre m'ha agradat experimentar vessants noves. He llegit molta literatura francesa, i els francesos són molt experimentadors i ho saben fer molt bé. I aleshores vaig partir motivada per la mort d'aquella meva amiga, ja gairebé perduda en la nit del temps, i perquè m'assetjava aquell misteri encara.
Això va ser real, no? Això, dius?
Això va ser real, sí. I aleshores, això se li diu autoficció o literatura del jo. Si ens posem a parlar seriosament, tota literatura és literatura del jo.
Sempre.
Perquè tots els escriptors escriuen des del nostre pensament. No, jo no faig servir el teu pensament per escriure. Ah. Només em puc refiar del meu. Aleshores... El que passa és que aquí és una literatura del jo molt descarada, perquè no hi ha màscares, no faig servir personatges intermediaris de ficció, sinó que tot és anar una miqueta cara descoberta, diríem. Però en el fons també hem de convenir que tota la literatura ficciona molt per ella mateixa. O sigui, la literatura, el propi record, ficciona moltíssim, perquè jo estava fixada que tal cosa va passar aquell any i resulta que va passar amb un altre. El propi record és molt fal·laç, ens enganya molt, i la memòria és fal·laç. I llavors, doncs, tota aquesta història que et sembla que recordes i que et sembla... Doncs no, aquí hi ha moltíssima ficció, voluntària i involuntària, tot plegat.
En un moment determinat dius, la traïció o la contradicció no és pas el contrari de l'amor, és el mateix amor.
Sí.
Llavors, una part important del llibre va dedicada a les relacions personals, molt sovint amoroses, amb encontres i desencontres.
Sí,
tu creus
clar.
Que les relacions personals sempre són així?
Home, jo crec que, no sé tu l'edat que tens, però...
No,
encara que
més de 60,
jovenet.
Més de 60.
Bueno, així ja... Bueno, vull dir que ja sabem que de bones intencions l'infern està ple i ganes d'estimar-se tota la vida les tenim tots. Tots volem estimar aquella persona que vam conèixer en aquell moment tan estupendo i ho volem perpetuar, però la vida va donant voltes i ens va enganyant i ens va embolicant, diríem. I és molt difícil que... Però jo crec que l'estimació... no és mai baldera. O sigui, es pot estimar tot i fingint un amor que no se sent. Però, és, no sé, l'estimació és una cosa molt complicada de definir i que només gairebé a mi m'ho permet des d'un punt de vista poètic. Perquè en aquest llibre hi ha molta poesia, també.
Sí.
Que hi ha coses que jo no les he cedit si no és poèticament. Perquè se t'escapa del llenguatge, diguéssim, normal. I ho has de dir d'una altra manera. I jo, com que jo procedeixo de la poesia, ha estat molt fàcil fer aquesta mena de barreja que de passo m'ha servit molt per dir el que jo volia dir.
Sí, però això és el que volia preguntar després de la barreja de prosa i poesia, però ja ho acabes d'explicar.
Sí.
Una altra cosa... Sí?
Hi ha una gran varietat de registres en aquest llibre.
Sí.
Hi ha el llenguatge, diguéssim, de carrer, el llenguatge planer, el llenguatge líric, poètic... Hi ha molts registres. Jo m'he passat molt bé fent aquest llibre.
Home, ja sembla que molta gent també ha pensat el mateix, perquè
sí.
Ha tingut tota una corrua de premis que,
sí.
que no els havies tingut abans, no?
No, i tant. Estic molt content de poder endur el Premi Ciutat de Barcelona de Narrativa Catalana, i fixa't tu que tu no t'hi presentes i l'editor tampoc. Es fa una tria, hi ha un jurat, i de tots els llibres publicats durant l'any en trien un. Això és molt honorífic, jo em sento molt honorada, diríem. I llavors va venir el Serra d'Or, que és un altre premi que també funciona així, per absoluta democràcia. O sigui, hi ha un jurat, agafa tots els llibres de l'any, o aproximadament, i en tria un, sense que tu sàpigues res ni intervinguis. Això ho trobo fantàstic.
L'última pregunta que podia fer és... podem dir que la honestedat política ha quedat marcada per la covardia de la gent que ens ha precedit com es diu a la portada, i que també per això surt aquesta obra, vull dir, té una relació amb això?
Bé, jo com que tinc males relacions amb la classe política, diguéssim, no m'hi sento ni còmode, ni sento que facin el paper que haurien de fer, no tothom, sempre hi ha gent que se salva de tot, perquè sempre hi ha gent honrada a tot arreu, però diguéssim que el panorama actual no és gaire encoratjador. I llavors jo penso que això de jugar al put i al Ramoneta i sí però no, i volem ser independents però en el fons no sé si en serem, no ho sé. Ara estem en un punt que jo crec que hi hauria d'haver... Bueno, jo suposo que el president Mas ja sap el que voldria, però també li deuen posar molt difícil tots plegats. No només els castellans, també hi ha catalans que li posen. I aquest és el gran problema nostre en aquests moments, perquè si només fossin els castellans ja sabem que no ens han estimat mai, i això ja ho entenem, diríem. Però, és clar, que hi hagi catalans que juguin a fer un paper estrany...
Sí, jocs malabars.
Sí, jocs malabars, dius, però no sé. Però, en fi, total, que excepte uns quants que sí que els tinc simpatia, però no en tinc gaire de simpatia per la classe política, la veritat.
Molt bé, doncs, Josep, bueno, parlar amb tu, i espero que la gent que ens ha sentit doncs haurà sentit el que tu expliques, i amb una claredat d'idees realment encomiable, vull dir, no tothom bé que hem entrevistat aquí, i això que ha passat escriptors i escriptors molt importants, no ens havien trobat. Per tant, doncs, d'aquí volia felicitar per això, i agrair-te una vegada més doncs que has acceptat la teva participació al nostre programa.
Moltes gràcies a vosaltres per haver parlat del meu llibre, i estic molt contenta.
Doncs vinga, ja és i sort.
Gràcies.
Adéu.
Fins aviat.
Bon vespre.
Adéu, bon vespre.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La crònica.
Bé, doncs, continuem el Tirant de Llibres. Ara ja tenim una crònica amb la nostra benvolguda companya des de les Illes Balears, la Laia Martínez. Bona nit, Laia.
Bones tardes, com anam? Per fi podem tornar a connectar. Lamento haver estat no disponible. No us penseu que he estat voltant per la Fira del Llibre, ja m'hauria agradat, perquè aquestes setmanes hi ha hagut molt de moviment, sobretot a Palma. Però bé, us faré 5 cèntims de més o menys les poques coses que he pogut veure o llegir que havien passat, i un poc una mica de promoció del que serà la 15a Fira de Poesia de la Mediterrània, que arranca avui i que també doncs podreu veure al llarg d'aquesta setmana. Bé, com us deia, aquesta setmana i fins diumenge aquí ve, és a dir, fins diumenge dia 9, està en marxa la Fira del Llibre en català aquí a Palma, capital, enguany, doncs, una altra vegada situada a Via Roma, que és aquest bocí de passeig que hi ha entre la Misericòrdia i la Rambla. El tret de sortida va ser divendres passat amb un pregó de Pau Castanyer, editor i poeta, que va fer sobretot èmfasi en la universalització de la cultura i en com doncs, tots els agents que participen del procés de lectura i el procés editorial podien facilitar les coses per tal de que hi hagués un accés més obert als llibres. Es van dur a terme diverses activitats molt interessants, i bé, pel que fa al Festival de la Poesia de la Mediterrània, enguany se celebra la 15a edició, i com sempre doncs es farà un recital amb poetes d'arreu. El recital avui s'està duent a terme en aquests moments al Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet, recent estrenat a Santanyí, i demà dimecres tindrà lloc a partir de les 8:30 al Teatre Principal de Palma. La nòmina de poetes estrangers d'enguany inclou Leticia Luna, una mexicana, Marco Pogacar, croat, va ser Malnabris, palestí i actualment acollit pel PEN Català, aquesta, sabeu, associació que acull escriptors i escriptores que es troben empresonats o amenaçats pels règims dels seus països. Després hi haurà poetes també del Principat de Catalunya, Anna Gual i Jordi Lavinya. de Galícia i del País Basc, i contarem amb la presència de Maria do Cebreiro i Quirmen Uribe, i hi havia d'haver presència d'Andalusia, també del sud de l'estat espanyol, per part de Felipe Benítez, però ha hagut de cancel·lar per motius personals el recital a darrera hora. Per part de les Illes Balears hi haurà Andreu Gomila, Pau Vedell, Maria Victòria Sacall i Pau Faner, tots quatre doncs, amb una trajectòria molt destacable. I, com sempre, l'edició del festival es dedicarà a un escriptor en concret i la figura homenatjada d'enguany serà, evidentment, Bartomeu Rosselló Pòrcel, que va néixer ara fa 100 anys aquí a Mallorca. Bé, com sempre el festival el presenta, ja sabeu, Biel Mesquida, poeta i col·laborador de diversos mitjans de comunicació, i doncs l'acte és gratuït. Bé, us deixo amb tot això de moment i la setmana que ve us explicaré com han anat aquests actes. Moltes gràcies, una ferrada. Adéu.
Gràcies a tu, Laia. T'esperem doncs, la setmana vinent. Bé, Gerard, continuem a la crònica. En tenim una altra des de la Franja de Ponent. El nostre benvolgut company Octavi Serret ens ha de parlar d'algun llibre. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret de Vall de Roures, de la Franja de Matalanya. Avui us vull recomanar un llibre que es diu El cor d'Horta. Estem parlant del cor d'Horta, és el convent de Sant Salvador d'Horta, el convent de la Mare Déu dels Àngels a Horta de Sant Joan. És un llibre que ha fet l'Àngel Vilamajor, que l'ha publicat Servitur, que jo he participat en, Llibreria Serret ha participat en la seva edició, i que aquí l'Àngel Vilamajor ens replega un llibre on el context històric i personatges que han passat durant anys per aquell convent i li han donat vida en aquell convent, passen tots per aquest llibre. Estem parlant d'un repàs també artístic, arquitectònic, de lo que és esta abadia, no? És molt, molt interessant. Per què? Pues perquè sempre ha sigut, per això el títol partís d'ahir, sempre ha sigut molt important per a Horta Sant Joan i per a la Terra Alta, Terres de l'Ebre. Hem sigut, en el seu moment, va ser una abadia templària important, i aquí no solament apareix, diguem-ne, aquell moment, sinó tot el que va ser l'arribada de Sant Salvador. Per això, després de l'arribada de Sant Salvador, molts més anys després, va ser dit, la Mare de dels Àngels va passar a ser el convent de Sant Salvador. És un llibre que el trobareu a tot arreu i que, si no, el podeu trobar a la meva llibreria virtual, me'l podeu demanar i te'l podem passar. Sant Salvador d'Horta, vingut de Santa Coloma de Farners, i arribat a Horta va ser un dels punts importants per a aquest convent. Va ser quan realment estava funcionant molt peregrinatge, diguem-li, tenia aquest convent, i la figura de Sant Salvador se va fer fort aquí. A partir d'ahí, el cor d'Horta mos aporta tota una sèrie de dades poc conegudes o bé oblidades que atanyen al convent. Als seus personatges i al poble d'Horta Sant Joan, l'autor es documenta i contrasta fins als límits del que és possible. És un llibre indispensable per als amants d'Horta, de la història, de la Terra Alta, i així com aficionats al patrimoni artístic de Catalunya. Estem parlant de que és un llibre que aporta també la seva part més literària, o sigui que l'Àngel Vilamajor se fica dins la pell de Sant Salvador i ens aporta una visió més literària. És un llibre en molta documentació, recuperació de textos antics, tens estadístiques, tens tot un reflex de lo que va ser, diguem-li, o lo que ha sigut el convent de Sant Salvador des de sempre, fins ara, en aquests moments. El pas de personatges importants com Picasso, com el nostre Joan Perucho també, que va passar per allí i va estar un temps. Vull dir que és un llibre de referència per a tots els grans amants de l'arquitectura i de la història i de l'art, també. O sigui que disfruteu del cor d'Horta i fins a la propera setmana.
Molt bé, Octavi, fins la setmana vinent. A reveure.
Llibres a la carta.
Doncs a Llibres a la carta tornem a tenir la col·laboració d'Helena Martínez Pons, com cada setmana. Hola, bona nit, Helena.
Hola, bona nit. Mireu, avui us porto una proposta que és superdivertida, és de l'editorial Destino, i es diu Una família exemplar. I és una de les millors i més fresques novel·les que he llegit darrerament. I de tant en tant, la veritat és que amb els temps que corren s'agraeix llegir una cosa així. Hi ha un rerefons una mica amarg, també us ho diré, eh? Hi ha una certa amargor de dir, bueno, és que també els éssers humans tela com són. Però vaja, en principi és una novel·la molt, molt, molt divertida. Narra l'enfrontament entre dues famílies, la família Mirabaix, que són de Manresa, i la família dels Pou, que són de Tortosa, amb un fet que és, bé, de lo més quotidià que us podeu imaginar, que és un casament, eh? A veure, un casament, la pupilla d'una de les famílies es casa amb el fill, amb l'hereu d'una altra, però us explico una mica més. Els Mirabaix són més de tipus, és gent, aviam, més interessada en els calés del que seria desitjable, és gent no només interessada en els calés, sinó també en l'escala social, en, vaja, en niñades d'aquestes, en coses que tampoc tenen massa importància, però que per ells sí que són molt importants. Són una mica poca vergonyes, tenen un punt corrupte, són d'aquests que atesoren cases i que tenen negocis en el món immobiliari. En canvi, els Bous són una gent tirana més tranquil·la, tirana, bueno, una mica més, amb més cultura. No obstant, són força rics i bé, s'ho creuen. Llavors, a vegades la sensació de que donen una mica la sensació d'acabar amb el lliri a la mà, d'acabar una mica el que diria la joventut d'avui dia com de pardillos, d'acord? Bé, llavors, doncs, la pupilla dels Bou es casa amb l'hereu dels Mirabaix i no és, jo no diria que és una decisió equivocada, però sí que és una decisió amb molta transcendència. Perquè, clar, llavors comença a sortir tot. És cert que quan et cases amb una persona no només et cases amb aquesta persona, sinó que et cases també amb tot l'arbre, no només amb la branca, sinó amb tot l'arbre, amb el pare, la mare, i més d'una vegada se'n penedeixen. I la família Tortosa són gent... I el pare ja s'havia casat, diguem, una mica interessadament amb la mare. Ells venien de la família antic, que també eren així amb diners, i bé... Penso que la família Mirabaix, en principi, diguem que l'autor, si es decanta per una família, es parla dels Bou, perquè els Mirabaix, el retrat que es fa és, a banda de lletjos horrorosos i amb unes dents terribles, doncs amb una malícia desmesurada. En canvi, els Bou els dona un punt de... Bueno, el que es deia abans, no? Que potser de tanta bondat fins i tot ratllava una mica la innocència, però que tampoc és tan innocent. Jo, quan la llegiu, ja veureu el que exactament vull dir. És una sàtira, eh? És una tragicomèdia, perquè clar, té aquest punt que els éssers humans són com som, i això, aviam, és innegable, és el factor humà, són aquestes nissagues enfrontades, treuen, diguem, el pitjor de cadascú, o el pitjor, no el pitjor de cada família, sinó el pitjor de cadascun dels membres de la família, la qual cosa, doncs, no deixa de ser... És la part tràgica, us deia, no? És una tragicomèdia, aquesta és la part tràgica. I aquestes nissagues, doncs, no us explicaré al final, evidentment, no us diré si al final es casen o no es casen. El que sí us puc dir és que la novel·la no té desperdici. És un final satisfactori, eh? És un final que, quan tanques el llibre a la contraportada, doncs, a la cara se't queda un somrís, doncs, durant bastanta estona. I bé, aquesta és la proposta així. I us dic que és fresca, perquè és un llenguatge molt, molt amè, molt, molt, molt assequible, i també hi ha molt diàleg, i els diàlegs que hi ha entre les famílies són, a veure, espectaculars, molt, molt enginyosos. Així que, bueno, això sí, el llibre és llarg, ronda les 500 pàgines. Vull dir que armeu-vos de temps, i ara que comença el bon temps, doncs mira, amb una maca, allà on sigui, o sota una ombra, allà on vulgueu, però sí que és un llibre per... aquests moments de tranquil·litat i en què un s'ho vol passar bé. I és tot, i ens sentim dimarts vinent.
Doncs molt bé, fins dimarts vinent. A reveure, Helena.
El noticiari.
Bé, doncs la primera notícia fa referència a una fira literària que es fa a Girona. És la 10a edició. Més que una fira literària, hauríem de parlar d'un cicle literari. Un cicle literari que es fa cada mes de juny i que és organitzat per l'Ajuntament de Girona i la Casa de Cultura a l'entorn d'un autor reconegut de les lletres universals. Es veu que aquest cicle va néixer l'any 2004 per celebrar el Bloomsday de l'Ulisses de Joyce. Per anar a trobar Homer, que és l'autor a qui dediquen enguany aquest cicle, el poeta cec a qui devem la creació de l'Odissea i el mite de l'heroi arran. Doncs bé, avui mateix ja s'han fet coses. Avui ha començat aquest cicle. S'ha projectat una pel·lícula de Mario Camerini, Ulisses, de l'any 1954, amb Kirk Douglas, Silvana Mangano i Anthony Quinn. Però a banda de veure aquestes pel·lícules, també hi haurà lectura dramatitzada de textos d'autors contemporanis que s'han sentit atrets per la imaginació homèrica, Llorca, Rodoreda, Vinyoli, Parcerisses, en un espectacle que es diu L'ombra d'Ulisses, que està previst pel dia 20 de juny a la Casa de Cultura, amb actors relativament coneguts. També hi haurà un tast conduït per el periodista Salvador García Arbós, inspirat en les referències gastronòmiques d'Homer, i altres activitats. O sigui que ja ho veieu, tota una sèrie d'actes dedicats a Homer a Girona.
Seguim amb notícies. Diria no una cosa que passarà, sinó una cosa que ha passat. Això no sempre parlem de coses campes que ens esperen, però aquí és al revés. El diumenge 2 de juny es va fer a Bellprat la Vila del Llibre. Per això val la pena remarcar, com a mínim de cara a l'any que ve, que la gent se'n recorda que Bellprat, aquest poble tan bonic, doncs fan la sisena fira del llibre de Vell i novetats editorials. Això, van fer presentacions de llibres i xerrades amb els autors, recitals de poesia, espai infantil en contacontes, centenari als sabadors Priu i Joan Raspall, mercat de novetats editorials, botigues de llibre vell, òpera i música en directe, intercanvis de punts del llibre, exposicions, servei de bar i restaurant i molt més. Si voleu més informació de cara a l'any que ve, que serà per aquestes dates, també serà www.amicsdebellprat.cat.
Bé, no us ha sorprès mai que les històries de la literatura d'altres llengües doncs classifiquin la seva pròpia periodificació d'acord amb l'etapa medieval, etapa moderna i contemporània, i que en canvi la nostra doncs tingui unes altres categories que són etapa medieval o d'esplendor o de plenitud, etc, decadència i renaixença. És a dir, no és que no siguin també tres etapes, però l'apreciació valorativa és molt diferent, oi? Bé, doncs potser per posar remei a aquesta periodificació i també per actualitzar els continguts, s'ha publicat, està doncs apareixent en aquest moment, o ha aparegut ja, la literatura medieval dels orígens al segle XIV, que és el primer tom de la història de la literatura catalana, coeditat per Enciclopèdia Catalana, Barcino i l'Ajuntament de Barcelona. Té 544 pàgines i el seu preu és de 39,50 euros.
Més coses. Resulta que el compositor Rafael Subirachs ha adaptat el Nabí de Josep Carner a l'òpera. No sé si ho sabíeu, això.
Carai.
Era hora, diu. Doncs es veu que, bé, l'obra està buscant finançament a través del sistema aquest que se'n diu el micromecenatge. És a veure què és això, Una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami per poder estrenar l'obra, aquesta òpera, al Festival de Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols aquest estiu. El nombre de mecenes que requereix és elevat, ja que s'haurien de reunir 33.000 euros durant els 40 dies que dura la campanya a Verkami. Tot i així, Subirachs diu que assumeix el repte de presentar en aquest festival el segon acte de Nabí, anomenat En el mar, que està format per tres cants, la tempesta, la balena i la platja, que dura 45 minuts. Ja sabeu que les composicions de Subirachs, de Rafael Subirachs, aquest compositor, han estat vinculades des de sempre amb la poesia més significativa del segle XX a Catalunya, Joan Salvat Papasseit, Miquel Martí Pol, Gabriel Ferreter, Carles Ribó, Josep Carner. És per aquest motiu que ara ha escrit aquesta òpera en quatre actes, d'unes 5 hores de durada, a partir del poema Nabí, escrit pel màxim exponent de la poesia noucentista, Josep Carner, l'any 1941.
Bé, notifiquem les activitats de la Fundació Maria Mercè Marçal, que cada 15 dies ens fan arribar la seva programació. Primer fan l'informe de l'exposició La veu de la Terra, al voltant de 7 autors de diferents generacions nascuts o vinculats al Pla d'Urgell, entre els quals en Marçal. Això dura fins al 15 de juliol de 2003, lloc a la Biblioteca Jaume Vila, carrer Ferran 15 de Mollerussa. S'inauguració va inaugurar el dia 31 de maig a les 20 hores i la comissària és la Montserrat Trepat. I després també informat d'una altra exposició que es diu La revolta poètica 1964-1982, una revisió de la poesia dels anys 70, també amb un apartat dedicat a Maria Mercè Marçal i al Mall. Això serà del 15 fins al 15 de juny també, aquí abans era fins al 15 de juliol, aquí més aviat, s'acaba aviat, el 15 de juny del 2003 es fa a la Santa Mònica de la Rambla 7, Barcelona, és entrada lliure, comissariada per Vicent Altaió i Julià Guillemón, abans que sigui cessat, perquè sembla que aquest Vicent Altaió l'han tret d'Art Santa Mònica i ara canviaran el tema d'allò. Per tant, tenim uns últims dies per visitar això. No us ho perdeu.
Bé, i una última notícia. Suposo que sabeu que ja s'ha publicat, ja el trobem a les llibreries, l'últim llibre de Dan Brown, Inferno. Doncs es veu que aquest llibre ha causat molt malestar a les Filipines, perquè retrata Manila com una ciutat contaminada i assetjada per la pobresa i la prostitució. El president de l'Agència Governamental de Trànsit de la ciutat ha criticat l'autor nord-americà per haver definit Manila com les portes de l'infern, amb un retrat, segons el seu parer, inexacte. Diu que aquest senyor ha convidat Dan Brown a visitar Manila, que ha descrit com l'entrada al cel, per viure l'hospitalitat i la bondat del poble filipí. Penso, Jordi, que deies que aquest llibre està sent èxit de vendes, oi?
Sí, en aquest moment és el número 1 en vendes en català. La traducció al català d'Inferno, aquella que va implicar una mena d'infern per als traductors, precisament. O sigui que hem arribat al final del programa i, com sempre, al final del programa tenim la frase. La frase d'avui és de Matthew Tree i la va dir en el Parlament d'Obertura de la quarta edició del Vila del Llibre de Bellprat. I va dir...
Això que acabo d'esmentar, president.
Això mateix. Un llibre, en el procés de ser llegit, es converteix en una cosa viva per al lector sempre que aquest lector hagi triat bé el llibre, que sigui el seu llibre, o el llibre que li pertoca en aquell moment. I continua, però ho deixem aquí, que és només una frase.
Doncs amb aquesta citació de Matthew Tree acabem el Tirant de Llibres d'avui. Us esperem la setmana vinent, esperem que us hagi agradat. Recordeu que aquest programa es reemet el diumenge i la setmana que ve tornem. Bona setmana.
Bona setmana i esperem que ens tornem a trobar aquí el dimarts que ve.
A reveure totes i a tots, us hi esperem.
Han fet el programa...
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!